Sí, per tant, tenim un forat pels companys de l'Espai 08 que ens ajuden a analitzar l'actualitat des de la vessant econòmica. Avui ho fem amb una estrena, amb l'Alessandra Palomar, que és investigadora de l'Institut de Microeconomia Aplicada de la Universitat de Bonn i membre d'aquest espai, de l'Espai 08. Alessandra, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Mira, dilluns en aquest mateix programa analitzàvem un informe d'Oxfam Intermont que parlava de la situació econòmica del món. Resumidament, ens deia que els més rics acumulen encara més riquesa i molt més ràpid, però un altre aspecte que ens apuntava aquest informe i el que avui hi volem posar el focus és perquè el 70% dels treballadors que menys han vist augmentar el seu salari són dones. Per això avui, Alessandra, et volem preguntar això per què passa.
Bé, és un cas molt concret aquest, ja que estem parlant de pujades salarials en el marc de convenis col·lectius. Llavors aquí el que passa és que les dones es veuen menys beneficiades perquè la seva concentració és més creada en professions en les quals els convenis col·lectius no preveuen aquestes revisions salarials. Per exemple, hi ha més dones que treballen en el sector de cures, no? I aquest és un sector poc valoritzat i amb poca organització sindical, on les externalitzacions del sector privat i la presència d'empreses de treball temporal són molt freqüents. Llavors, és un sector amb menys capacitat de negociació col·lectiva. En canvi, sectors masculinitzats on la majoria que treballa són homes acostumen a estar més organitzats a nivell sindical i tenir convenis amb condicions molt més favorables i que proven aquestes pujades salarials. Però, per una altra banda, també estem parlant de convenis col·lectius en els que hi ha una negociació. I Comissions Obreres ja ha alertat que els convenis més feminitzats són els que reben més bloquejos per part de les patronals.
Per tant, com podríem revertir aquesta situació?
Bé, la veritat és que és un fenomen bastant complex i en el que intervenen diversos factors, però segueix de tenir marge per la intervenció. Llavors, per una banda, i en aquest cas concret en el que estem parlant, repeteixo, de negociacions en el marc de conveni col·lectiu, s'haurien de revisar aquests convenis. I com ja va comentar el meu company Ferran la setmana anterior, hi ha molts convenis col·lectius que no inclouen aquest tipus de clàusules que permeten revisar els salaris davant de pujades de preus, i especialment això passa en els sectors més feminitzats. Però clar, si aquests sectors més feminitzats segueixen sense haver-hi convenis col·lectius, aquesta mesura no els beneficiaria. Llavors jo recupero una de les propostes del Ferran en què seria necessària la intervenció del govern, no? Per exemple, tenim el cas d'externalitzacions del sector privat, no? I es podria obligar en aquest cas que s'apliqui el conveni col·lectiu del sector a l'empresa subcontractada, no? El que estic explicant, bàsicament, és, per posar un exemple, les cambreres de pis, que són aquelles persones que venen les habitacions d'hotel, treballen en el sector de l'hostaleria, però en la majoria de casos, com que són subcontractades, se'ls aplica un conveni del sector dels serveis de neteja, que acostuma a ser menys favorable que el d'hostaleria. Que això també seria un altre problema que s'hauria de solucionar. Mm-hmm. Però clar, tot això és un problema que és llarg i es necessita un paquet de mesures per poder-li fer front. O sigui, no hi ha una mesura estrella que solucioni tots els problemes. I clar, hem de recordar que aquesta desigualtat generada per l'associació salarial no és un, en el context d'inflació no treu que existeixi una bretxa salarial de gènere ja de base.
Això comentaves, no? Ens feies aquest resum de quins sectors afecta més aquesta bretxa salarial entre homes i dones, però volíem preguntar que com s'explica que en una època, no, on les dones estan més preparades, tenen més opcions a estar formades, que fa 30 anys, per exemple, encara segueixi augmentant aquesta bretxa salarial.
Sí, aquí la teoria econòmica explica aquesta bretxa a través de dos mecanismes, no? Per una part, tenim que les dones se concentren en sectors feminitzats que acostumen a estar poc valorats pel mercat, com seria, per exemple, el treball de cures, l'educació, el sociosanitari. Irònicament, aquests sectors es consideren essencials per a una societat del benestar, com ja va demostrar la pandèmia del Covid. Llavors, per molt que les dones estiguin més formades i més preparades que fa 30 anys, continuen treballant en sectors que estan molt poc valorats. A més, com ja comentava abans, aquests sectors acostumen a tenir menys organització sindical, el que dificulta la negociació de millores laborals i les fa més vulnerables a pràctiques abusives per part de les patronals. Però hi ha un altre mecanisme que és encara més sorprenent quan mirem la forma, que són molt similars, i és que els últims estudis diuen que és el treball de cures el que causa aquesta bretxa. Què vol dir això? Que hi ha diferències de gènere en l'ús del temps, no? Que després es tradueixen en el mercat laboral. És a dir, les dones tenen el que s'anomena una doble jornada. Elles treballen en el mercat laboral i quan surten de la feina segueixen treballant a casa, tenint cura de la canalla, de persones dependents, de la neteja de la llar. Llavors, de mitjana, les dones dediquen més hores al treball de cures que els homes, independentment de si treballen o no i dels seus ingressos. Llavors, en sectors en què la remuneració i les promocions es vagin en jornades laborals molt intensives i una alta disponibilitat, com per exemple si pensem en consultories, les dones es van perjudicades, ja que tenen aquesta càrrega del treball de cures que els impedeix dedicar les mateixes hores o tenir la mateixa disponibilitat que, per exemple, un home. I, o sigui, de fet, els estudis identifiquen una cosa que s'anomena fenomen tisora, que és això, que després del naixement del primer fill, els salaris de les mares s'estanquen i creixen a un ritme més baix que ho haurien fet si no haguessin estat mares. I això té efectes a llarg termini. I això s'explica bàsicament pel treball de cures, no? Per aquesta doble jornada de les dones.
Molt bé, doncs Alessandra Palomar, investigadora a l'Institut de Microeconomia Aplicada de la Universitat de Bonn i membre d'aquest espai 08 que cada setmana ens acompanyen a l'Ester Migdia. Moltes gràcies, benvinguda i ens retrobem d'aquí unes setmanes per seguir parlant d'economia.
Moltes gràcies a vosaltres.